els ha semblat amb ells, els ha semblat amb ell per seu comportament, per la seva vida exemplar cristiana, per exemple, que i diu, pues nosaltres, l'associació de veïns, ara no ho dic caricaturitzant, ho dic com que podria donar-se el cas.
D'acord, d'acord.
Qui ho fa?
Constituïsme actor?
No, qui diu que aquesta persona la volem promoure per ser beata?
Això té sentit de fer càrrec una institució.
Val. Una congregació de l'Església que té un...
No diguis una congregació de l'Església, una institució...
Una congregació...
Una congregació religiosa...
Sí, congregació religiosa de l'Església.
Sí. Una diòcesi, per exemple, els nostres màrtirs, l'actor, la part actora era el bisbe diocesà, i es va dur a terme tot segons el dret.
Per exemple... I bé, després de la beatificació, si s'escau, si es donen les condicions, hi ha la canonització.
Es segueix amb el procés de canonització, que aquí sí que es té dir una cosa. Per la canonització, ara hem tingut algun cas, Sant Joan 23, per la canonització és necessari, doncs, ser beat i que... I que hi hagi un miracle per la beatificació. Normalment dispensen el segon miracle. Ai, normalment. Si es dispensa alguna cosa, és el segon miracle. Sant Joan 23, el procés de beatificació el van fer normal, normal, segons les disposicions canòniques i la praxis. I el papa... Francesc va dispensar del segon miracle, perquè hi ha molts beats que han quedat beats perquè el segon miracle no s'ha donat.
O sigui, va dispensar del segon miracle per fer-lo sant.
Exacte.
Això.
Exacte. I per això tenim aquesta llista que abans en parlàvem amb tu, Maria, de gent que no s'han mogut de beats. I quan més anys i segles ha passat... més difícil és. I crec, doncs, opino i penso que la postura del papa Francesc amb Sant Joan 23 doncs va ser molt assenyada. Hi havia gent que el coneixia quan el van declarar beat i sant. Fins i tot encara viu el seu secretari, l'Ori Capovila. Que deu tenir més de 100 anys.
Sí, sí.
Encara viu. I bueno. L'Església era molt sàvia, i és molt sàvia.
Perquè això de bé, des de l'antiguitat, podríem dir que és... Això...
Fins al segle IV, amb Sant Martí,
sí.
Només arribaven a ser canonitzats, a formar part del catàleg dels sants, els màrtirs. Ningú més. Perquè s'han donat a vegades doncs, circumstàncies que poder la fama de sant i els prodigis que s'han dut a terme, que han succeït per la intercessió d'aquest beat...
Clar. Potser hi ha hagut anomalies que s'ha volgut...
Però fins al segle IV, amb Sant Martí, bisbe de Tours, no hi va haver cap sant no màrtir. I a partir del segle IV, doncs, llavors, ja arriben al cimal de la santedat els qui no són màrtirs, que són merament confessors.
Abans...
Hi ha algun, com Edith Stein, s'ha jugat el doctorat per part de l'Església perquè abans la van fer màrtir. Bueno, la van declarar santa pel martiri.
Sí, sí.
Però jo, sobre l'Edith Stein, que no, Déu me'n guard que en tingui res a dir, ha pagat el seu tribut. no serà inscrita mentre hi hagi aquesta legislació al Catàleg dels Sants i es quedarà sempre a màrtir, perquè primer són els màrtirs i després els confessors, les verges, etc etc. Hi ha una altra cosa d'Edith Stein. Jo em sembla que amb tota la bona voluntat del món el papa Sant Joan Pau II no sé si va estar encertat del tot doncs en proposar-la.
Doctora.
Doctora. Uh-huh. Millor dit, el proposar-la màrtir. Per què va morir? Per la seva condició religiosa o perquè era jueva?
Uh-huh. Això.
Això es planteja molt. Uh-huh. I s'ha jugat el títol de doctora.
Abans ha parlat vostè dels màrtirs nostres d'Urgell, com que això és un programa Església d'Urgell dedicat a la nostra diòcesi. Volia demanar-li si hi ha alguna novetat quant a això de les beatificacions i canonitzacions al nostre bisbat.
Està tot igual que després de la beatificació dels set primers màrtirs. Uh-huh. Està tot igual. Uh-huh. Jo, com acabarà, quan es reprendrà, bueno, reprendre ja n'està, que no ha estat pas clausurada, però quan es faran els passos que es tinguin de fer, jo no tinc ni idea.
Uh-huh. Per tant, no hi ha res de nou que poguéssim parlar ara. Bé, de fet, és una cosa que en seu moment, si és que hi ha res de nou, també sortirà en seu moment, lògicament. Sí. Bé, mossèn Jaume, alguna cosa més ens vol dir o per tancar una mica l'explicació del que és?
Havent dit que el cas dels nostres màrtirs està igual que uns anys enrere, jo crec que ja ho hem dit tot. Uh-huh. Perquè no hi ha novetats. Uh-huh. No han aparegut coses noves.
D'acord. Doncs, mossèn Jaume, li agraïm moltíssim que hagi estat aquí davant del micròfon per l'entrevista que fem setmanalment a Església d'Urgell per parlar-nos doncs, d'aquest tema que és que ens és familiar, però a vegades també podem pensar que igual no ho acabem de conèixer prou a fons, per això que li hem convidat perquè ens ho expliqui.
És que tot aquest moviment de beatificacions i canonitzacions, llevat de casos, no diré únics, però sí puntuals, va estar parat fins que es van beatificar per via de martiri les tres carmelites descalces del Carmel de Guadalajara, on va jugar un paper de primer ordre el cardenal Marcelo, que és així.
Marcelo González Martín,
sí.
Va ser primat d'Espanya.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Primas hispaniar. Uh-huh.
D'acord, doncs, gràcies de nou. Mossèn Jaume Vila, delegat episcopal per a les causes dels sants, i si hi ha alguna novetat sobre el que ens afecta a nosaltres...
Em griteu, com diuen els aragonesos, i procuraré venir.
Li convidarem. Sí. Doncs gràcies, bona nit.
A vosaltres, Maria, i bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ja per l'espai del programa, que és preguntes que ens fem sobre. I una pregunta que tenim avui és per mossèn David Codina, que és secretari general i canceller del Bisbat. Li volem demanar, abans que res, saludar-lo. Bona nit, mossèn David.
Hola, molt bona nit.
Li volem demanar, deia, què és el Codi de Dret Canònic?
El Codi de Dret Canònic és un llibre que conté tota la normativa referent a l'Església. L'Església és una societat, entre altres coses, molt més que això, però també és una organització, una societat, i com a tota organització, tota societat, té una sèrie de normes que la regeixen, i aquestes normes estan contingudes, no totes, però la majoria d'elles, en el Codi de Dret Canònic, que està format per una sèrie d'articles que reben el nom de cànons, i és aquella legislació, entre altres, per les quals es regeix l'Església Catòlica en la seva organització civil, diguéssim, de manera de funcionar.
I això, diguéssim, és quelcom que ha de conèixer almenys el clergat, no? Els cristians de
unes nocions bàsiques, sí. Tothom les hauria de tenir, no? Perquè també els fidels, també el codi també té la seva avantatge en el sentit de que tota organització, i l'Església també, té uns drets i uns deures. I també està bé que els fidels, els clergues especialment, perquè els ateny especialment, però també els mateixos, tots els batejats, tots els fidels, sàpiguin quines obligacions tenen, però també quins drets tenen. I això està contingut en aquest llibre, que és el Codi Dret Canònic.
I es pot consultar a les biblioteques o per internet també?
Es pot consultar, està col·locat a internet, el trobareu sense cap mena de problema. Hi ha dos codis, hi ha un que és el que regeix l'Església Llatina, que és el que nosaltres aquí fem servir, no? I utilitzem, i és el que ens regeix. Hi ha un codi per les esglésies orientals, de ritus oriental.
Bé, doncs un bon consell que ens ha donat. Moltíssimes gràcies, mossèn David Codina, secretari general i canceller del Bisbat, per aquesta explicació sobre què és el Codi de Dret Canònic. Moltes gràcies, bona nit.
Molt bona nit.
Abans d'acomiadar-nos, dir-los una dada d'agenda. Aquest dissabte, dia 4 de maig, tindrà lloc a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, la 7a Càtedra de Pensament Cristià, organitzada pel Bisbat d'Urgell. És un seminari per aprofundir en el concepte de veritat i en el deure de veracitat com a exigència ètica dels professionals de comunicació. Té per títol Veritat, postveritat i fake news. Serà inaugurat per l'arquebisbe i tindrà com a ponents el doctor Carles Ruiz, professor d'ètica de la Universitat de Ramon Llull, que parlarà sobre ètica de la comunicació i compromís de l'audiència. Una altra conferència a càrrec del doctor Joan García del Muro, filòsof, assagista i autor de Goodbye, Veritat. I, finalment, el doctor Francesc Torralba, director de la Càtedra de Pensament Cristià i professor de la Universitat Ramon Llull, farà la seva ponència sobre el compromís amb la veritat, discerniment cristià. Entre cadascuna de les conferències hi haurà debat obert entre els assistents i també el dinar. Començarà a 11:15 del matí i a les 6 de la tarda està prevista la cloenda. I ara ja sí, acabem el nostre programa d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos sintonitzat a Ràdio Estel. Per a nosaltres, un plaer haver-los retrobat un diumenge més a través de les zones radiofòniques. Salutacions de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la part tècnica, i de Maria Marín en la locució i direcció. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.
Alguns éssers humans se suavitzen amb l'edat, com el vi, però d'altres es fan agres, com el vinagre.
John Dowland, músic.